Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ha arribat el moment d'obrir debat a debat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Ai, per favor, 50 anys que va fer divendres i estrenes unes ulleres que et resten 10 anys, Fran.
Ai, sí, em resten un mes.
No, ja. Et resten
bé,
10 anys.
99 i 11 mesos.
Hauríem de posar la teva foto al perfil del WhatsApp.
Dius,
home, va, posem una foto al perfil del WhatsApp i així podeu entrar i us apunteu al telèfon del directe. El 677-38-77-19.
Això sí que ho han de fer, però no per ensenyar cap ullera. Per això fem ràdio, per
posaré
no haver d'ensenyar ulleres.
Sense la teva cara, va. Les ulleres només.
A veure si me'n regalen la marca un altre nosaltres, no? Estaria bé, també.
El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, i en David Vicente. I avui alerta perquè us portem una solució sobre benestar humà i també animal, perquè avui parlem de teràpies amb animals. No sé si recordareu, però fa uns dies ens va trucar la Iolanda, una de les nostres oients més fidels, i ens va dir, ai, un dia heu de parlar de teràpies assistides amb animals, que jo em faig, que a mi m'encanta, que ho porto fantàsticament bé des de fa uns quants anys. Expliqueu què és. Doncs nosaltres, a La Solució, estem a les vostres ordres. Si voleu proposar temes, ja ho sabeu, eh? La Solució, @3cat.cat, el 3 amb números. Què és i en quins casos s'apliquen les teràpies? En quines patologies beneficia això de les teràpies assistides amb animals? Quins animals participen dels processos terapèutics i quins són més adequats per cadascun? Per resoldre aquestes preguntes i trobar-ne la solució, saludem avui a molta gent interessant. Maribel Vila, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs, Maribel?
Pues superfeliç de retrobar-me aquí, no?
Benvinguda i ben retrobada, la Maribel. Hem tingut un històric molt llarg a la tarda de Catalunya Ràdio, ara ens tornem a retrobar aquí a La Solució. Ella és experta en comportament i benestar animal, tècnica en teràpies assistides amb animals i modificació de la conducta del racó de Milú. La podeu trobar a Instagram, el racó de Milú. I la Maribel no ha vingut sola avui?
No.
Avui m'has fallat perquè no has vingut amb gossos.
Sí, de fet, el que passa és que quan després tenim que anar, per exemple, a dinar, que anirem amb la Xènia, que ara imagino que la presentaràs, doncs sempre hi ha aquest tema de el deixo el cotxe, que normalment quan és a l'hivern no tinc problemes, però em sap greu, o no et deixen entrar. Aquest és un barri on no deixen entrar gaire
gossos. No, aquí no se l'agrada gaire, no.
No.
O et releguen a la terrassa a menys 12 graus.
Exacte, i avui pues, fa fresqueta, sobretot fa vent, i per això no l'he portat. Llavors, al final sempre acabo pensant, podré tenir accés amb el gos al local on anem o a l'activitat que anem. Si no és així, prefereixo deixar-lo a casa, directament.
La Maribel Vila, ja ho sabeu, a internet la trobeu a xarxes al racó de Milú. I avui ha vingut, us deia, acompanyada de la Xènia Soler, que també va participar en una d'aquestes teràpies. De seguida us ho expliquem. Xènia, molt bon dia.
Bon dia.
Benvinguda a Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies.
Gràcies per venir. Hem de dir que també ens acompanya una persona que alerta, no només és professional de les teràpies, sinó que, a més, és oient del programa i es va posar en contacte amb La Solució quan va saber que parlaríem de teràpies. Helena López, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé.
Ens escoltes habitualment?
Habitualment, i sobretot la meva família també, ho posem
a tope. Així, a tope, més fort, que així compta
triple,
saps? T'imagines?
Home, i tant.
Potser ho escolta baixet o fortet?
No, però si hi ha ona expansiva, diguem-ne, ho pot sentir tota una comunitat de veïns.
L'Helena López és membre d'Amb Cavalls, que és aquesta associació que fa teràpies amb cavalls a la Masia Montbrú a Mollà. De seguida us donem veu, de seguida entrem de ple en el món de les teràpies, però vies de contacte habituals per fer qualsevol pregunta.
Home, avui 932017474, ja ho sabeu, el telèfon del directe, i després tenim el WhatsApp del programa, que és el 677-38-77-19. Avui podeu fer consultes, podeu resoldre dubtes, tot el que voleu saber sobre aquesta teràpia assistida amb cavalls, perquè potser és un concepte que molta gent doncs, no el té encara molt reconegut, i avui volem resoldre amb tota aquesta gent doncs, tots aquests dubtes i totes aquestes consultes, 932017474 i 677 38 77 19.
Me l'havia oblidat, aquest cap de setmana.
No, me l'havia oblidat.
Per això t'he vist.
Els 50 anys,
va, teniu preguntes sobre teràpies assistides amb animals? Doncs ja ho sabeu, podeu fer les preguntes que vulgueu. Comencem pel principi. A veure, Maribel, hi ha diferents coses. Una cosa són teràpies assistides amb animals, l'altra són gossos d'assistència i l'altra són gossos d'acompanyament, potser? Són aquestes tres grans famílies?
Aquí, en el territori català i Espanya, els gossos de suport emocionals, que són aquests d'acompanyament, no estan autoritzats per la llei. Ah. Són gossos, doncs, que no tenen accés públic i que no compten amb els avantatges d'un gos d'assistència. Un gos d'assistència és aquell que... A Catalunya hi ha cinc casos, no? O cinc models. És el gos, doncs, del gos pigall, el gos per persones invidents, el gos d'alerta mèdica, que normalment són persones que tenen crisis, doncs, d'epilèpsia o tenen problemes de glucèmia, vull dir que són...
Diabètics.
Gos de servei, que normalment és aquell gos que ajuda persones amb una discapacitat física, no? Vaig en cadira de roda, recull objectes. Gossos d'alerta de sorolls, per exemple, aquestes persones que tenen problemes d'oïda i que potser són sords, o, per exemple, és un gos que alertaria si un nadó plora, si es dispara una alarma, doncs, del gas o de foc, que et pot avisar, doncs si la cuina ja ha acabat. Són gossos d'avís. I, per últim, tenim el gos de trastorn de l'espectre autista, que, bueno, que és un gos que es fa... Bueno, tots els gossos de servei es fan... d'assistència, perdó, es fan a mida, a clau, que dic jo, no? En funció de les
claus
necessitats...
Claus amb mà,
Sí, en funció de les necessitats del pacient o de l'usuari, s'ensinistra unes determinades coses o no. Aquest gos viu 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any amb els usuaris. És un gos que el que es pretén és que hi hagi un vincle superintens, doncs, perquè bàsicament... estarà amb ell i l'ajudarà.
És el seu tutor, no, també?
Pot ser el seu tutor, pot ser de l'associació que registri, no? Però, bueno, és un gos que viu amb la família, que forma part de la família. Un gos de teràpia, en canvi, és un gos que intervé amb una dinàmica puntual. Normalment nosaltres treballem, per exemple, un cop a la setmana, doncs, en un centre, sigui el que sigui, des d'un centre hospitalari, sigui en una escola, sigui en un centre geriàtric, en una presó, i els gossos són nostres, diguéssim, l'usuari treballa amb els nostres animals, però diguéssim que no viuen amb ells, no? Aquesta és la diferència principal.
Jo crec que hem fet un mapa de situació ara mateix, de quin tipus de gossos o quin tipus de serveis o quin tipus de coses podem fer amb els gossos en quant a benestar emocional, no? Els gossos d'acompanyament, de suport emocional, que tu em dius no estan reconeguts per llei, posa'm un exemple del que seria un gos de suport emocional.
Mira, una persona que té por a sortir al carrer, o que té fòbia social, o una persona, doncs, que li fa por estar sol, o una persona que ha tingut estrès posttraumàtic i que, per si la situació que sigui. De fet, aquests gossos es van començar a posar de moda als Estats Units per als soldats que tornaven de la guerra. Vale? Molts tenien fòbia social a sortir i tal, i llavors els acompanyaven d'un gos perquè donés aquesta seguretat i aquest suport. No? Tenir un gos fa que moltes vegades, doncs, tinguis que sortir i que et sentis acompanyat. Llavors, o, per exemple, persones que els hi fan por volar. I dius, bueno, però jo volo amb un gos i potser em sento més segur. Llavors, als Estats Units és un gos que es va reconèixer durant molts anys, que era molt fàcil obtenir el reconeixement, doncs, de les entitats, doncs, que els hi donaven suport, i llavors tu podies volar. I, de fet, als Estats Units podia ser qualsevol tipus d'animal. Fins al punt que una vegada van deixar volar a un pavo,
M'agrada molt la teva imitació, Maribel.
Un ocellot, no? Com animal de suport emocional. I aquí van començar a dir, bueno, potser algú tenim que canviar. Això tampoc està, no? Llavors, aquí a Espanya s'ha intentat, de fet, nosaltres rebrem constantment peticions de, ostres, que a mi m'agradaria tenir un gos perquè no m'agrada sortir o em fa por. Sobretot és un tema de pors i aquí no estan reconeguts. Llavors, si vols un gos de servei amb accés públic a tot arreu, inclús els hospitals, restaurants, el que sigui, tens que formar part d'una d'aquestes cinc categories
cinc
que hem dit.
Un pigall, gossos de servei, de sorolls, teràpia, trastorns de l'espectre autista...
I d'alerta mèdica.
Quina és la diferència principal entre una teràpia convencional i una feta amb animals de companyia, o amb animals?
D'entrada, que hi ha un animal enmig, que això fa que hi hagi una motivació normalment molt gran, que és un dels elements principals, la motivació que tenen els usuaris de treballar amb un gos, i que normalment la manera de treballar és des d'un altre punt, no? Per exemple, nosaltres que treballem molt amb salut mental, moltes vegades ens diuen moltes coses amb la bata blanca costa molt. En canvi, tu quan les treballes amb, o l'acompanyes d'un gos, fa que moltes persones doncs, perdin aquella por. A vegades, bueno, és el que sempre diem, els gossos no et jutgen, els gossos et fan sentir com... creen un ambient molt càlid, i el fet de crear aquestes dinàmiques amb el gos fa que moltes vegades vulguis participar. Mm-hmm. Imaginem-se doncs, que tenim un treball, que nosaltres, per exemple, fem un programa a l'Hospital Sagrat Cor de Barcelona, on treballem mà a mà amb el fisio. Ell treballa cada dia doncs, amb eines, no? Doncs, amb pilotes, amb aros, amb cordes, i un dia a la setmana doncs, va el nostre equip de gossos.
Ui, aquella setmana es mouen més tots, com si anessin a ballar, eh?
No, de fet vam fer un estudi, i això és el que es va detectar, que hi havia una motivació molt més en aquell el pacient, que no hi ha manera doncs, de fer-lo aixecar de la cadira, perquè és que diu que li fa mal tot, perquè evidentment està en una situació hospitalària i estan de recuperació i té dolor, doncs quan ve el gos doncs, es pot passar 2, 3, 4 minuts de peu doncs, perquè el gos li passi per sota de les cames. Llavors, el recurs passa a ser l'animal, no? I tot es fa entorn doncs, a l'animal.
Mira, deixa'm rebre la trucada d'una oient que es diu Marta, que crec que està relacionada amb el món de les teràpies, però a més la seva empresa té una particularitat que em sembla interessant i que crec que comparteix amb la teva, Maribel. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Marta?
Molt bé, contenta de que parleu d'aquest tema i que estic totalment d'acord amb tot el que ha dit la Maribel, que té tota la raó. I jo crec que coincidirà amb mi que tenim la millor feina del món, la més agraïda.
Sí, que és cert. Sí? Però també és molt dura, eh? També segurament tots els que treballem amb entorns on bàsicament treballem amb dolor físic, dolor emocional, problemes cognitius, doncs acabes veient una part doncs, que hi ha molt dolor també per l'altra part, però bueno, és meravellosa. I a més tenim això, jo sempre dic, jo m'emporto la meva feina als meus gossos, no?
Que també és xulo, però sí que és veritat que totes les professions que impliquen cures o impliquen salut, esteu fets d'una pasta especial. A veure, Marta, tu treballes també en teràpies assistides amb gossos, en aquest cas, no només animals, sinó gossos en concret, però quina particularitat tenen els gossos de teràpia que tu manegues?
Bueno, jo treballo per una empresa que es diu Projecte Tanamics i la nostra peculiaritat és que tots els gossos que ens acompanyen
són
gossos adoptats. Sí. Són de refugi, sí, de protectora o de famílies que ja no els poden mantenir, i tenim igual, tenim gossos de mestissos que són gossos de raça. Donar s'abandonen tot tipus de gossos, no? Llavors aquesta és la nostra mena i els hi donem una segona oportunitat.
Mira, Marta, t'anava a preguntar, el tema d'ensinistrament o més que ensinistrament, educació, perquè puguin convertir-se en gossos de teràpia, ho feu també a la mateixa empresa? És a dir, teniu especialistes en etologia o en comportament animal?
Nosaltres som tots tècnics en intervencions assistides, a més som educadors canins, i a part tenim una vessant, ja sigui del món de l'educació o de la sanitat o psicologia, que és la que ens connecta amb la persona, no? O sigui, tenim aquestes tres vertents, el gos, la persona i després el curs pont aquest de les intervencions. I som tots educadors, els entrenem nosaltres a casa.
Maribel.
Tots viuen en casa amb nosaltres.
Que sou els tutors, que és el que deia ara la Maribel, que poden formar part de l'associació mateixa o inclús del mateix usuari. En aquest cas, són de l'associació, Maribel.
Ara, en els últims anys, i això és algo, és un valor que compartim amb tant amics, que per cert records a l'Alexia, que la conec fa molts anys. Ja treballem amb gossos doncs, de refugi, no? Aquesta idea de que només un llaurador... Bueno, jo, per exemple, en tinc dos ara, però són els dos adoptats.
Sí, és el que deia, no?, la Marta, que arriben mestissos com adoptats, eh?
Sí.
I com adoptats,
com de res. Ara és algú que està... Bueno, diguéssim que és la nostra també col·laboració doncs, a treballar amb animals, doncs, donar-los una segona oportunitat i també per trencar aquestes barreres que només els gossos de raça doncs, poden fer aquesta feina, que no és cert.
Exacte, els individus s'han de mirar, no les races. Exacte. Marta, t'agraeixo molt la trucada. Una abraçada.
A vosaltres, gràcies. Fins
ara. Adéu, adéu. Ara estem parlant molt de gossos. I de seguida seguirem veient quins programes fa la Maribel amb el racó de Milú, perquè els gossos estan presents en més d'un tipus de teràpia que potser no us imaginaríeu. Centres penitenciaris, amb nanos amb problemes de conducta, potser?
Sí, amb trastorn de conducta.
Trastorns de conducta.
Mira, estem treballant un projecte a la UCI de l'Hospital del Mar, que fa uns anys pensar que podríem entrar en gossos, doncs era ciència ficció, i ara no només volen que entrem a la UCI, sinó que que hi hagi més continuïtat a altres plantes, no?
Per cert, aprofiteu, preguntes al 677-38-77-19. Voleu saber si el vostre cas seria digne de tenir un gos d'assistència? Doncs pregunteu al 93-207-474 o al 677-38-77-19.
I mira, fixa't que tu i la Maribel heu estat parlant de gossos i l'Anna té quatre gats.
Epa,
i llavors,
ui,
diu,
ara anem als gats.
Es coneixen molt les teràpies de gossos, diu l'Anna, però es poden fer teràpies amb gats? Perquè, clar, jo tinc quatre i potser ho podria aprofitar.
Sí, i de fet la nostra entitat, la Cristiana Martín, que és especialitzada en gats, en té tres i són de teràpia. El que passa que aquí tenim que parlar llarg. Si volem treballar realment amb el concepte de benestar animal, la majoria dels gats no servirien per fer teràpies.
Perquè no els agrada el contacte humà?
No, no tant perquè no els agrada, que això no és del tot cert. Un dia tindries que fer un programa sobre els mites dels gats.
Lo que passa ui, gats, que la gent de gats és molt
sí,
de gats, eh?
No, i perquè cada cop també se sap més, no? Parlàvem del benestar animal, doncs cada cop se sap més que els gats tenen una altra manera de reclamar el contacte, però que no vol dir que no necessitin les persones. Aquesta idea de que un gat pot estar sol una setmana, me'n vaig de vacances i el deixo, i no pateix, això no és cert. El que passa que sí que la manera, no ho externalitzen com ho pot fer un gos. Per exemple, per fer teràpies tenen que ser, d'entrada hi ha un transport amb cotxe. Molts gats no els agrada, o sigui, vomiten.
És un estrès, no?
És un estrès molt gran. Llavors, si no tens un gat que està molt habituat a fer viatges, els gats de la Cristiana, ella és originàriament de Portugal, se'ls emporta cada estiu, cada Nadal, a Portugal, amb el cotxe estan molt habituats. Són gats que, per exemple, treballen sempre sueltos, els agrada el contacte social. O sigui, d'alguna manera són més semblants a el que ens podem imaginar el comportament d'un gos. Llavors, trobar un gat que compleixi aquests requisits, no? Doncs que no s'estressin en espais nous, que normalment ho fan, que tinguin una capacitat exploratòria important des del minut zero, tinguin capacitat de vincular i que en els transports no s'alterin, no, ni amb poquets.
No, ni tants,
Però sí que es pot fer teràpies amb gats, igual que es poden fer, evidentment, en cavalls, que segurament són les més conegudes, però hi ha gent que està treballant amb altres espècies. Jo sempre qüestiono, no?, si l'espècie és una espècie que està molt habituada amb el contacte, doncs, per exemple, portar gallines a un centre geriàtric es fa, o cavalls, bueno, també hem portat cavalls i tal, minicavalls, vull dir, però té que ser un individu molt particular per poder-ho fer-ho, però de poder fer es fa.
Es pot fer, però sempre que no xoqui el benestar animal amb la funció de la teràpia.
El que passa és que cada dia que passa el concepte de benestar animal s'amplia i això és algo que és important dir-ho, no? Perquè moltes vegades a mi se'm critica. Jo ara vaig fer un post sobre a l'ús dels cavalls a les festes populars i se'm van tirar la cavalleria, no, de bueno, i tu també utilitzes els gossos en teràpia, i avui ho veníem parlant amb la Xènia. La realitat és que les persones que treballem amb animals els usem o ens acompanyen, no? La manera en què treballem amb ells, jo penso que marca aquesta diferència. Llavors, per mi, els meus gossos, cada cop que jo agafo les claus i l'equip per anar a treballar teràpies, salten d'alegria. A veure qui va, no? Treballen sense corretja, ells decideixen d'alguna manera. Però, clar, també és cert que és un...
Un ús, entenc.
Un ús, no? Es pot veure com un ús i bueno, jo sempre crec que és la manera com es fa, no? Hi ha una manera, per mi, que és més ètica, una manera que és ètica i una manera on no hi ha patiment per al gos, al revés el beneficia perquè juga, perquè interacciona, i altra que no.
Estàvem parlant de gossos, estàvem parlant de gats, però hem de parlar també de cavalls. Helena, a veure, l'equinoteràpia és l'assistència amb cavalls i aconsegueix molts beneficis físics i mentals. Explica'm en què consisteix el que feu a la teva empresa.
Doncs mira, nosaltres amb cavalls, i recopilant una miqueta el que comentava la Maribel, creiem que l'equinoteràpia, per definició, és l'ús del cavall com a eina terapèutica. Mm-hmm. I nosaltres amb aquesta definició no ens hi acabem de sentir còmodes, no?
Jo tampoc. En la paraula ús, no?
Exacte. Sí. Ni eina, no?
Mm-hmm. Recurs.
Els nostres cavalls són els nostres companys, treballen a pista amb nosaltres juntament per atendre la persona, però segueixen sent cavalls dins de la seva naturalesa i dins de la seva patologia. Llavors parlem d'intervencions assistides amb cavalls. Mm-hmm. Aquestes intervencions donen resposta a necessitats de salut. Nosaltres, a la nostra entitat, doncs, tenim joves amb temes emocionals, temes de bullying, temes d'ansietat, no? Addicció a pantalles o alteracions de la imatge corporal, no? Com anorexes, bulímies, i a través del cavall, que no jutja i a més atén un espai natural i obert, lliure de judici, doncs podem treballar doncs, tots aquests aspectes emocionals.
A veure, Helena, jo m'agradaria aterrar-ho, no? Ara tu has dit, no? TCAs, bullying... Com jo ara porto una persona que ha patit bullying, com el pot ajudar? O com la pot ajudar un cavall a sentir-se millor emocionalment? Què feu durant una sessió?
Doncs, a diferència d'altres animals, el cavall és animal de presa, és depredat per d'altres animals, com ara els gossos, els gats i nosaltres. Si nosaltres entrem en el seu entorn, que sempre estan en llibertat, doncs amb aquest nerviosisme, aquesta tensió, possiblement s'allunyi. Això fa que comencem amb una regulació emocional molt potent per començar-nos a vincular amb el cavall. A partir d'aquí, podem anar treballant reptes personals. Què fas per apropar-te al cavall? Com t'hi apropes? Què sents? T'agrada la frustració de que el cavall marxi? No t'agrada? Com la pots gestionar? I a partir d'aquí treballem el vincle amb el cavall, que és realment l'element terapèutic a partir del qual en cada persona, tant sigui un jove o un adult, comencem a treballar tots aquests objectius.
Per tant, cada pacient, diguem-ne, se li assigna un cavall a la teva associació?
Depèn una miqueta. Tenim diversos cavalls, diverses personalitats, una miqueta com nosaltres. Llavors, depèn una miqueta el vincle que s'hagi establert. Sí que, per exemple, si hi ha objectius més a nivell físic, treballem doncs, amb cavalls una miqueta més grans, no? Amb una complexitat, una constitució més robusta. I si no, si hi ha temes més emocionals, doncs, podem treballar doncs, o amb un grup de cavalls o amb un cavall que no impliqui doncs, aquesta constitució física.
Deixeu-me dir que queden 2 minutets perquè siguin 2:15 del migdia. I jo ara em pregunto, què sent algú que participa en una teràpia assistida amb animals, quan es comencen a veure els resultats beneficiosos? Xènia, a tu jo diria que els gossos t'han salvat la vida?
Sí.
Literalment?
Sí.
Explica'm el teu cas molt breument.
Els meus gossos, els que tenia jo, em van salvar la vida de no fer intent de suïcidi per no deixar-los sols.
Fem una pausa i déu-n'hi-do, ara sentirem el testimoni de la Xènia Soler, que ens explicarà que els seus gossos literalment li han salvat la vida. Ara venim.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passa 1 minutet de 2:15 del migdia. De seguida parlarem amb la Muntsa, alerta que té un testimoni molt interessant. Hem marxat a la publicitat, però, i ho hem fet encetant el testimoni de la Xènia Soler. La Xènia ens ha dit que literalment et van salvar la vida els teus gossos. A veure, en quin punt et trobaves tu, Xènia?
En un punt que ja no volia viure. I només pel fet de saber que es quedarien sols i doncs vaig... Bueno, em van salvar la vida de no deixar de desaparèixer d'aquest món.
Et salven la vida perquè no els vols deixar sols, per tant, tu prens la decisió de quedar-te en aquest món. Quan coneixes a la Maribel? Quan us coneixeu, Maribel?
Vale, mira a mi. Nosaltres tenim, des del març de l'any passat, vam fer un programa que, bueno, que jo... És meravellós perquè amb l'Hospital Altaia de Manresa fem un programa amb la Unitat de Salut Mental on joves i persones grans doncs, que han fet intents de suïcidi o que tenen una situació de salut mental molt severa, l'única motivació moltes vegades són els animals. Uh-huh. Llavors doncs, venen un cop a la setmana a la nostra aula, on tenim un servei de guarderia que n'hi ha moltíssims gossos, i llavors durant tot el divendres fem activitats amb animals, des de sortir a passejar, ara volem anar a la platja amb els gossos, treballem la comunicació, ens instrem una mica, no? I bueno, és un espai que diem, canviem la bata blanca per les llapades i per la brutícia, perquè és un espai que jo sempre dic veniu amb la bruta, amb la roba bruta o amb la roba que es pugui trinxar, no? I és un espai, jo crec que molt segur, molt divertit, no? És l'espai dels bojos, que diem, no? La Tània, sempre una altra de les nostres usuàries, sempre diu és que on s'està millor és on estan els bojos, com diu ella, no? I jo crec que és un espai molt acollidor. No sé què en penses tu, Xènia.
Sí, sí. Et sents completament lliure per parlar de les teves coses, perquè saps que no se't jutjarà, que els altres tenen situacions semblants a les teves, i, bueno, això, que tots estem bojos, entre cometes.
I, a més, en riem molt. I el vincle a tot això, el que fa, no?, que això funcioni, són els gossos, no? Si no hi haguessin gossos, jo crec que no vindria, evidentment, no vindríem per veure'n a mi, ni tampoc tindríem de què parlar tant, i a través dels gossos quantes coses surten,
a socialitzar, no? Perquè, Xènia, tu com vas conèixer la teràpia assistida amb gossos?
Pel programa aquest del talla...
Qui te'l presenta?
El racó del Miló.
Qui te'l presenta?
La psicòloga, crec, sí.
Ella t'ho ofereix com a recurs, eh?
Sí. Uh-huh.
I com és el teu dia a dia quan vas allà? T'emportes els teus gossos?
No, no. Només treballem amb els gossos de la guarderia. Uh-huh. I, bueno, per mi és el millor moment de la setmana. Mm. Perquè ara els meus gossos ja no els tinc i a través de, a partir d'un ingrés que vaig tenir i tot això, i bueno, ara jo necessito el contacte amb els gossos més que mai. Mm. I quan vaig allà és...
Una mica la sensació com que s'atura tot i estàs sí. en un espai reconfortant on no et pot passar res, on ningú et jutja.
Sí.
Es posa tot en stand-by.
I sobretot hi ha una cosa que és comú, no?, amb el pacient, que tota l'estona hi ha un rum-rum al cap, no?, o sigui, un malestar de que vol fer-se mal o un malestar que no està a gust o que està trist, és que normalment amb els gossos es para aquest rum-rum. Mm. Sí. Aquesta sensació de parar el cap, no?, que normalment és el que passa amb els animals. Els animals et centren aquí, ara. O sigui, el que fa un gos que juga, que... O sigui, l'aquí ara. I per un pacient on constantment està, no?, en el seu malestar, no?, arriba un punt que tot dona voltes al voltant del seu malestar, poder parar això durant una estona és molt, molt important, perquè també te'n dones compte que també hi ha altres coses que no et generen malestar. O sigui, també hi ha coses que mereixen la pena, no?, viure-les.
Perquè sortir d'aquest bucle, no?, m'imagino que és el que et costa, amb la teva patologia, permet-me dir-ho així. Et planteges dedicar-te al món de les teràpies?
El món de les teràpies no ho sé. El món dels animals, sí.
Què t'agradaria fer?
Ja he treballat amb cuidant gossos en protectores i per mi era... Bueno, és que treballar amb animals és tot.
Quins animals? Només gossos? Bueno,
a mi m'agrada... O sigui, els animals en general m'omplen molt, però els gossos en concret són la meva debilitat.
Els gossos, eh?
Sí. Bueno, hi ha aquest retorn immediat, no? Mm. Moltes vegades és aquesta llapada de cara, aquest abraç que et fan, que amb els cavalls hi és, però el tenim que mirar, no? El tenim que saber interpretar, imagino.
Bueno, no estem tan habituats, no?, a conviure amb ells, però els cavalls tenen una sensibilitat molt elevada, no? I a part d'això, responen molt ràpid al que nosaltres fem i al que nosaltres sentim.
Què vols dir? La nostra energia?
Totalment.
Uau.
A la nostra freqüència cardíaca, fins i tot. Hi ha estudis que demostren, no?, que hi ha patrons de sincronicitat entre freqüències cardíaques de cavall i persona. Això estem començant nosaltres a fer un estudi sobre això.
Ara, fora de micro, tu em parlaves d'un no sé si dir-li programa, que es diu Agafa les regnes de la teva vida, que feu a la teva associació. En què consisteix?
Doncs és un programa pioner a nivell nacional que fem un acompanyament específic a persones que estan patint o han patit un procés oncològic, no? Vam veure que, bueno, jo soc infermera oncològica i vam veure, doncs, que no hi havia cap estudi que demostrés ni seguretat ni eficàcia d'aquest tipus de programa i aquest tipus d'acompanyament. I ho vam començar a fer, doncs, amb una primera pacient, no?, que tenia càncer de pulmó, i després hem fet aquest estudi, doncs, amb càncer de mama. El que hem vist és que dona una sensació de benestar físic, no?, de poder-se moure una altra vegada, de ser capaces de pujar un cavall i vincular-se amb ell i moure'l. A nivell de mobilitat, de les cicatrius, no?, o de la simetria, també hi ha molta millora quan podem pujar el cavall. I a nivell emocional, això, no?, doncs que portar perruques, un mocador, cicatrius, al cavall no li afecta, no?, i que t'està tractant de tu a tu sense cap diagnòstic.
Mira, Helena, nosaltres sempre parlem de la màgia de la ràdio i crec que ha tornat a passar. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé, molt contenta d'escoltar-vos, la veritat.
Em sembla molt fort el que està passant, perquè nosaltres hem convidat a l'Helena, una de les nostres oients, que es dedica a fer teràpies a intervencions assistides amb cavalls, tal com ha definit ella, i ens ha trucat la Montse. Ara parlàvem d'aquest programa, Agafa les regnes de la teva vida, ens deia que havíem començat amb aquesta pacient que havia patit càncer de pulmó i després havien fet aquest programa extensible a càncer de mama. I tu, Montse...
Sí,
no tinc mal entès. Tu vas patir
sí.
un càncer de mama i vas formar part d'aquest programa amb l'Helena. A veure, explica'ns la teva experiència.
És una experiència molt recent, eh? Penseu que el càncer, doncs, me'l van trobar fa un any i mig. És terrible quan passa això. I, bueno, ja vaig fer, doncs, tot el procés, no? Ja us podeu imaginar la quimio, l'operació, la ràdio... I a Sant Pau, ho vaig fer a Sant Pau, doncs van ser ells els que em van dir que existia aquest programa. I mira, a mi els animals m'agraden molt i em va semblar extraordinari, vull dir, vaig pensar, ho vull provar, però la veritat és que només puc dir coses positives d'aquest programa. No sé, a mi m'ha ajudat molt físicament, és cert el que ara comentava l'Helena, no? Al principi jo no sabia ni que muntaria el cavall.
Ah, clar, tu penses que aniries a abraçar-los, no?
Clar, jo em pensava, doncs, bueno, que estaries allà i pues, no tenia ni idea, la veritat. No sé, el tocaries o... I no, no, vull dir, l'acabes muntant i al final l'acabes muntant tu sola i realment és preciós, perquè a més ho fas d'una manera que no és com fan normalment doncs, en els llocs on tenen cavalls. Vull dir, aquí el cavall, per exemple, no porta un ferro a la boca, ell fa el que tu li demanes perquè es crea un vincle amb ell i això... personalment a tu et dona una seguretat que bueno, que n'estàs molt mancada, eh? Vull dir, quan estàs en un procés de càncer de mama, en alguns moments et sents molt feble i, no sé, com molt insegura.
Molt vulnerable, no?
I perds autoestima, també, no? Llavors, el fet aquest, de poder fer aquest vincle tan bonic, és impressionant. A més, el lloc és molt maco, també.
Ja és quasi sanador, no?, el lloc. Ara has dit una cosa molt interessant, Montse. La gent potser no ho sap, els cavalls habitualment porten un ferro al mig de la boca, amb unes regnes que hi van vinculades, aleshores tu els tires d'una banda, li toca una banda a la boca i giren. Ho feu sense ferro? Com es fa?
No, ho fem sense ferro. És que pensa que aquests cavalls estan en llibertat, en realitat. No estan ni ferrats, i llavors... també tu, el vincle que saps amb ells és un vincle com molt directe i molt emocional. A mi al principi, i això també, mira, he pensat, he de parlar perquè potser hi ha gent, persones com jo, no? Dones com jo, que diuen, ostres, una tàpia en cavalls, sí, pot estar molt bé, però quina por, no? Un cavall és un animal molt gran, tenim moltes creences als cavalls, no? Que et donen guitzes i que s'espanten molt i que... I la veritat és que, tal com ho fan l'Helena i l'Elaine, que són les terapeutes, perquè ja t'acompanyen en tot el procés, elles estan les dues, allà estàs tu i està un cavall en concret, que sempre és el mateix cavall al llarg de les sessions, i et dona una seguretat increïble. A mi es fa com molt a poc, molt progressiu, i al final, bueno, el que és terrible és quan s'acaben les sessions. I sí, perquè et crea un mono impressionant. I mira, escoltava el vostre testimoni anterior...
La Xènia, la tens aquí?
Sí, amb una cosa, i és això de l'ara i l'aquí. O sigui, quan tu realment estàs amb un cavall i estàs fent, doncs, bueno, estàs seguint aquesta teràpia, tu estàs allà, o sigui, estàs amb el cavall, estàs en aquell entorn magnífic, al mig de la natura, i t'oblides de tot. Vull dir, en aquell moment només ets el cavall, elles, no, les terapeutes que estan acompanyant-te, i tu. I això... és impressionant.
Diria, és el que deia la Maribel, no?, ara mateix, que deies l'aquí i ara és el moment d'aturar aquestes rumiacions segons quins tipus de pacients, en el cas de la Xènia o en el cas de la Montse. Jo volia preguntar-te, Helena, això de un cavall sense ferro a la boca, com es comunica amb la persona que l'està muntant perquè vagi cap a una banda, cap a l'altra?
Clar, amb molta consciència corporal, no? El fet de, tradicionalment, el fet de posar un ferro a la boca és un estri de submissió i fa que nosaltres amb força el portem. Si traiem tot això, el que fem és que amb el nostre cos haguem de moure's i haguem de tenir suficient consciència corporal i comunicació amb ell per aconseguir portar-lo, no? Perds una mica el control, cosa que no ens agrada, però estimules moltes habilitats comunicatives de llenguatge no verbal, d'empoderament, de força, de tenir clar què és el que vols i cap on vols anar. Sempre diem una frase... quan muntem en cavalls, que és mira cap on vols anar, no? I moltes de les dones...
Amb la intenció, no?, també.
Correcte, no? Amb la nostra forma de parlar, no?, a vegades mostra coses, però el nostre cos encara en diu més, i això el cavall ho percep ràpidament.
Montse, has tornat a muntar des que vas acabar la teràpia?
Mira, el que tinc clar és que... Sí. No, jo ara el que vull és tornar... Bueno, a tornar amb elles, tornar en aquest centre, perquè, clar, a veure, jo soc molt amant dels animals, de fet, soc especialista en comportament animal, però no de cavalls. I el que ara potser no faria és muntar amb una hípica tradicional. Mai m'ha agradat aquesta relació que s'estableix, tot i que m'encanten els cavalls, entre saps, és una relació de domini i submissió. I aquesta relació, quan tu estàs fent aquest tipus de teràpia, és completament diferent. I això, vull dir, comporta... Això que deia ella, no?, de que tu doncs, sents el teu cos i amb el teu cos és com pots portar l'animal, també et dona... El moment aquest que et deia de l'aquí ara, no és només que aturis els pensaments, és que també el teu cos, en aquell moment, t'empoderes del teu cos i veus que amb el teu cos pots fer coses. Quan tens un càncer de mama t'enfades molt amb el teu cos. Jo almenys estava enfadadíssima, pensava, però bueno, però què estàs fent, no? I d'alguna manera reconcilies i veus que, bueno, tens una capacitat doncs, de poder-te comunicar amb un animal que és molt diferent de tu. I això és extraordinari, de veritat. I sobretot això, vull dir, persones que els faci por als cavalls, que no tinguin por, eh? Que és una cosa que és tan progressiva i que al final no és que el primer dia ja, pam, muntes el cavall. No, és
poc a poc, no?
A poc, molt a poc a poc. Una cosa a mi em va impressionar molt és que el primer dia vam fer una relaxació junts, el cavall i jo. Saps? Sí, tots dos acompassant després, acompassant les respiracions, que això és com impressionant.
Helena, em sembla que heu de fitxar la Montse per especialista de comunicació de la vostra empresa, eh?
Home, les experiències són tan potents com
són
les de la
potents,
Montse.
Eh? Sí. Montse, t'agraeixo moltíssim que hagis compartit aquesta història amb nosaltres, amb aquesta passió i amb aquesta... Jo diria, amb aquesta calma que t'han aportat possiblement els cavalls a tu o tu als cavalls, ja no sé dir-te en quin sentit va. Montse, t'agraeixo molt la teva trucada. Una abraçada molt forta.
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
Fins ara, bonica. Adéu, adéu. Fins ara. Mireu, els animals poden ajudar-nos a passar també el dol per una pèrdua d'un ésser estimat. Hi ha gossos, de fet, que fan aquest tipus de teràpies. Nosaltres no ho sabíem, però ho hem descobert parlant amb en Joan Ventura, conseller delegat d'Àltima. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Hem al·lucinat bastant sabent que la funerària Àltima ofereix un servei d'aquestes característiques, és a dir, oferiu animals, gossos en aquest cas concret, per acompanyar en el moment de la vetlla.
Sí, des de fa 6 mesos, en el tanatori Ronda de Dalt, posem a disposició les famílies que vulguin tindre contacte amb aquests gossos i els seus terapeutes.
Deixa'm anar a la publicitat, Joan, i a la tornada m'expliques com podem demanar aquest servei en cas de voler-ho, si poden estar presents als funerals, sí o no, i els efectes que fa en les famílies i persones que estan travessant aquest dol. Ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
12 minutets perquè siguin les 2 del migdia. Podeu fer les vostres consultes al 93-201-7474 o al 677-3877-19. Preguntes, Fran.
Mira, el Jordi té una gossa, sí. Doc Bordeus. Com la podria, és un verb que estan fent servir molt els nostres oients i que ara podríem acotar-lo, que és transformar un animal perquè sigui d'assistència. Per tant, ell pregunta com podria aprofitar la meva gossa perquè fos un animal
d'assistència. D'assistència o teràpia, perquè clar, són dues coses diferents.
Ell diu d'assistència.
Si és d'assistència, vol dir que ell té alguna de les patologies que hem mencionat, té que posar-se en contacte amb una entitat que estigui registrada a la Generalitat de Catalunya, per exemple, el RACO de Milú ho som, n'hi ha 5 o 6 més, llavors aquesta entitat valorarà el gos. Pensem que un gos...
Perquè no tots els gossos poden ser d'assistència.
Ni molt menys. Un gos d'assistència, com té lliure accés públic, vol dir que ha de ser un gos que ha de tenir un comportament molt educat, molt controlat. Vale? Llavors, això ja elimina la meitat dels gossos. Per exemple, un gos reactiu, un gos, doncs, que jo que sé, tingui pors, no pot ser un gos d'assistència. A partir d'aquí, amb aquesta entitat, faran un viatge junts, no? Començaran a ensinistrar aquest gos en funció de les necessitats que tingui. Un cop estigui ensinistrat, l'entitat és la que presenta
el gos a la Generalitat.
Amb informes mèdics i tot, a la Generalitat. I la Generalitat el que fa és registrar aquest gos, aquesta unitat, tal persona amb aquest gos, li dona una, com una medalla, una xapa, doncs que aquest és el
vincle,
el salvaconducte per entrar tot arreu, i ja quedaran registrats.
Per tant, no ho pots fer tu sol, no. En resposta a aquest oient.
No. Jordi.
En Jordi. Jordi, no ho pots fer tu sol, has d'anar de la mà d'una entitat.
Que entri a Gossos d'Assistència Generalitat de Catalunya i tenen la informació superben explicada.
Més preguntes.
Mira, ara que parlaves de paperassa, tràmits i burocràcia, la Cristina demana què és el que necessita una persona per volar amb un gos d'assistència. I sobretot si totes les línies aèries demanen el mateix o com funciona exactament això?
Bueno, primer necessita que aquest gos estigui registrat. Aquesta és la primera part, ¿vale? Sense això no pot volar. I un cop estigui registrat, només ensenyant els papers o aquesta xapa, tenen que donar-te, és que tenen que donar-te. L'únic problema que a vegades hi ha és que les línies a vegades posen un tope de gossos. Llavors, el que es té que mirar amb compte és que hi hagi plaça. Però un cop aquest gos està registrat i amb els papers que donen de la Generalitat, tenen l'obligació d'acceptar-lo en cabina.
Tenen l'obligació d'acceptar-lo en cabina, no passar-lo a bodega, eh?
Una altra cosa, i perdoneu que faci aquest incís, és que a vegades tu pots tenir un gos totalment acreditat i tot i així tenir problemes. A mi m'ha passat tenir un gos en formació i en determinats llocs no pot entrar. I tenir que avisar els Mossos. Llavors dius, bueno, jo aquí tinc la llei, tinc aquí la meva acreditació...
Uf...
Vinga, però llavors ja és una situació molt violenta.
Però això va canviant, entenc, amb més conscienciació,
molt,
no?
Molt, molt. Ja cada cop ja passa menys, però segueix passant.
De seguida repassem més preguntes. Estàvem parlant, però, amb en Joan Ventura, conseller delegat d'Àltima, d'aquest servei que ofereixen ara en el tanatori Àltima Ronda de Dalt, que ofereixen gossos per acompanyar els moments de dol. A veure, Joan, fa 6 mesos, és un servei, entenc, gratuït per tots els usuaris que ho demanin?
Sí, ara és una prova pilot que han fet perquè a veure com reaccionen les famílies. I de moment tot són reaccions positives i els gossos arriben, de moment hem fet una prova pilot els dimecres durant 2 hores i els gossos es passegen pel tanatori i si les famílies ho demanen o ho desitgen poden entrar inclús dintre la sala de vetlla.
Mm-hmm. Durant la vetlla o també durant la cerimònia funerària?
De moment fins a la vetlla. Mm-hmm. Si diguéssim a vegades famílies que portessin gossos propis, diguéssim, doncs potser també podrien estar durant la cerimònia, no? Però actualment aquest servei es dona fins a la sala de vetlla.
Maribel, hi ha diferents estudis acadèmics que demostren que el contacte amb animals domèstics, siguin gossos o gats, alleugen els sentiments de tristesa.
Total. Bueno, no només tristesa, no? Es redueixen el ritme cardíac, fan que augmenti l'oxitocina, fan que redueixi el cortisol... Llavors, el contacte amb un animal moltes vegades et crea benestar. Evidentment no et treu la tristesa, però és un moment, doncs això, quantes vegades hem anat amb un tanatori i ens incomoda veure algú plorant. Moltes vegades no sabem què dir. És que estem molt, molt poc acostumats a tractar el dol, en general, eh? Però un gos és igual, si tu plores, estarà allà. I aquesta energia que parlava l'Helena, que també la tenen, la sensibilitat, jo penso que la tenen més desenvolupada els animals, capten quan et tinc que fer petons o quan tinc que estar al teu costat, capten quan algú té una energia molt elevada i no gaire bona i et tinc que calmar, no? Llavors, acompanyen en l'ampli sentit. Mm-hmm. I en un tanatori, en un moment de dol, en un moment emocionalment molt, molt...
Molt impactant,
molt,
no?
Impactant, aquest acompanyament sense jutjar i poder ser tu, si vols plorar o no plorar, jo penso que és el que fa tan gran tenir gossos d'acompanyament. Aquí sí que és d'acompanyament emocional.
Absolutament. Joan, per ser pràctics, perquè hi ha molta gent que ens estarà escoltant i malauradament es trobaran en aquesta situació, si algú va petar en aquest tanatori Àltima Ronda de Dalt, com han de demanar el servei?
Com normalment carreguen el servei uns dies abans de la cerimònia i de la sala de vetlla, ho poden sol·licitar. Però, de moment, ara, tots els dimecres de l'any, portem 3 gossos amb els seus terapeutes perquè puguin estar en contacte amb les famílies. I totalment d'acord, els gossos, quan entren en una sala de vetlla, detecten quina de les familiars necessita més aquest suport, perquè ells detecten qui està més trist, qui està més pitjor, qui està millor, són molt, molt llestos i saben detectar aquestes emocions.
La tasca que ofereix Àltima es du a terme amb la col·laboració del CETAC, que és el Centre d'Estudis del Centre de Teràpies Assistides amb Animals. És una organització, també com la Maribel, dedicada a la implementació i promoció de teràpies assistides per gossos. I, a més, ara ho apuntava ell, amb aquest equip de tècnics especialistes en intervencions assistides. Joan Ventura, conseller delegat d'Àltima, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada. Gràcies. I felicitats per la proposta.
Bona tarda.
Fins ara. Adéu, adéu. A veure, Fran, últimes preguntes. No sé si n'hi ha per l'Helena, per la Maribel, per la Xènia...
A veure, hi ha una pregunta i una proposta. L'Albert pregunta, perquè hem parlat de gossos, gats, hem parlat de cavalls, quins altres animals poden ser animals per participar en aquestes teràpies assistides?
Mira, aquí no hi ha... Bueno, cada cop n'hi ha més, però a Anglaterra és molt, 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 molt comú els animals de granja.
Animals de granja?
Sí, els animals o els usuaris van a les granges i llavors a través del cuidador dels animals, a vegades doncs, donar-los de menjar, netejar-los amb ells, a vegades fan activitats amb ells, doncs es fan les sessions. A Portugal, que he treballat molts anys, és molt comú els conills d'Índies, per exemple.
Ah, sí, conillets d'Índies, eh?
Molt, wow. Molt, molt comú.
No ho he dit mai.
Jo aquí tinc, repeteixo, per mi sempre el límit està és anem en contra de la naturalesa de l'animal, no? Pues, si no anem en contra, un gos vol estar amb persones? Total. Pues, vinga, pues, anem a,
si
anem
la naturalesa és estar sols i aïllats, no els no, anem a fer teràpies. No.
Per exemple, agapornis, he vist moltes sessions de teràpies, no? Perquè també requereix un cert autocontrol de la persona, esperar que et vingui l'animal, si ho fas doncs, que volin sols i tal, però sobretot animals de granja. No? De fet, aquí a Catalunya n'hi ha diverses escoles de granges on els alumnes van i sobretot es parla doncs, de respecte, de coneixement. No?
Home,
de...
la granja escola de Palau Tordera que hi hem passat tots, eh?
En efecte.
Allà fèiem les primeres sessions.
Però sobretot els animals de granja.
Va, i una reflexió, Fran, que ens fan a través del WhatsApp?
Doncs mira, la Isabel diu on em podria dirigir per saber si l'Helena i la Maribel accepten voluntàries. Soc infermera jubilada i voluntària de protectora.
Ai, per favor, m'encanta. És a dir, mira, comencem per una banda. Helena, vosaltres accepteu voluntaris?
Doncs mira, com a companya infermera, doncs benvinguda, perquè no som gaires infermeres que ens dediquem a les teràpies i menys a les teràpies amb cavalls. Nosaltres també portem treballs de final de grau, alumnes de pràctiques, o sigui que estaria molt benvinguda a participar amb
nosaltres. Li passem el teu contacte a través del WhatsApp, si et sembla. Oh, interessant això. I Maribel, vosaltres al Racó de Milú?
Mira, nosaltres hem tingut voluntaris durant molts anys, però ara els voluntaris són les persones que estan fent aquest projecte del TAIA, de salut mental. De fet, la Xènia ens comença a acompanyar amb alguns programes de teràpia i bueno, per ampliar una mica aquests coneixements. No? Ara per ara no estem acceptant voluntaris, però que ens contacti també i a vegades hi ha un forat. I com diu l'Helena, no hi ha gaires infermeres. I és una professió que, com ha estat tan destinada a la cura de les persones, hi ha una part doncs, d'acompanyament, que en el nostre equip també en tenim una, i es nota.
Home, i tant,
és una professió que...
Ens han salvat la vida les infermeres.
Que caça molt bé amb les teràpies.
T'anava a dir, com tinc molt poc temps ara mateix, Helena, però com acabes tu sent terapeuta amb cavalls?
Jo estava des de molt petitona vinculada al món dels cavalls per passió pura i va ser una forma d'unir la meva vocació infermera del cuidar i de l'acompanyar les persones a com jo em sentia quan estava amb cavalls. Llavors d'aquí va néixer una miqueta el buscar una forma d'acompanyament, sobretot atenent la salut, a través dels cavalls.
Per tant, és allò de dir, has fet del teu lleure la teva feina.
Una miqueta.
Absolutament, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va, últimes preguntes. Última pregunta, de fet, Fran, per la Maribel o per l'Helena.
Mira, és un testimoni que ens acosta la Thaís, que diu que la seva filla va estar en tractament durant molt de temps a l'Hospital Sant Joan de Déu i que s'hi passaven moltes hores, que va poder gaudir molt dels dos gossos que estaven allà per ajudar i que des d'aleshores van fer servir els gossos per teràpia. A casa també tenen gos.
Fixa't.
Jo canviaria el va fer servir com van acompanyar.
Molt important el llenguatge.
Mira, indagueu en el tema de teràpies assistides o el servei, entre cometes, que ens poden fer els animals en centres de salut, en centres penitenciaris, en
escoles,
en jutjats,
en la natura.
Exacte. Indagueu, perquè és molt, molt interessant. Avui hem tret una miqueta al cap, hem fet quatre pinzellades sobre aquest món de les teràpies assistides amb animals. Ho hem fet amb la Maribel Vila del Racó de Milú. Si la voleu buscar, ja ho sabeu, @elracodemilú. Gràcies, Maribel, per haver vingut, com sempre.
Ha sigut un plaer.
Amb l'Helena López, que és membre d'Amb Cavalls, aquesta associació que fa teràpies amb cavalls a la Masia Montbrú de Mollà. Podeu buscar-la també a xarxes, eh? Amb Cavalls. Helena, gràcies per haver vingut i per escoltar la solució.
Moltes gràcies.
I torna quan vulguis, eh?
Gràcies.
I també hem rebut a la Xènia. Xènia, hauràs de tornar un dia, la Xènia Soler, perquè indagarem a fons el teu cas, perquè crec que pot servir de molt el teu cas per parlar d'intents de suïcidi i, sobretot, com sortir-se'n d'aquests intents de suïcidi. Et convido a que vinguis un altre dia a la solució.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Xènia. Fran Domènech, ens sentim demà, estimat.
Demà dimarts. De què parlem demà?
D'avis i àvies de Catalunya Ràdio. És una sort, això de ser d'avi, o és a vegades un suplici? Demà trobem la solució.